Ràdio Vilafranca.
Avanti o popolo, tu ti ha plegato. Cantiamo insieme, che il mondo ascolta. I proletari si sono alzato. I pugni in alto alla rivolta. E sono socialismo e la libertà, e viva il socialismo e la libertà.
Viva el socialisme e la libertà, canta la Trinca, introduint-nos en aquests minuts setmanals que compartim amb Vinzeum. I avui parlem dels treks de les escoles amigues de Vinzeum, que es presenten demà. Laia Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
És una fita, una activitat destacada al calendari d'activitats educatives de Vinzeum, que ja té una certa solera.
Sí, sí, ja està consolidat. Ara parlàvem que no sé ben bé quina edició deu ser, si la 7, la 8 o alguna cosa així, però com que hi va haver el Covid, que vam haver-ho de parar i tal, però sí, sí, ja s'ha anat consolidant.
Això passarà demà.
Exacte. Demà a les 6 de la tarda és quan tindrem aquesta trobada d'alumnes de batxillerat de les Escoles Amigues de Vinzeum.
I avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca, a part de la Laia, ens acompanya el Pep García, professor d'Història de l'Institut Eugeni d'Ors. Bon dia.
Hola, bon dia.
I una de les seves alumnes, de la qual està tutor del seu trec, la Júlia Matas. Benvinguda.
Gràcies.
I justament a la Júlia li ha recaigut l'encàrrec d'escollir aquesta cançó inicial. Has escollit La Trinca, que no és pas de la teva generació.
No, bueno, he triat una cançó que està relacionada amb el meu treball de recerca. El denominador comú entre aquesta cançó i el meu treball de recerca és el meu avi. El meu avi va formar part de GAC, que va ser un col·lectiu i una entitat cinematogràfica, que ha sigut... va fer un documental de les primeres eleccions democràtiques, que ha sigut el que he estudiat, el meu treball de recerca, i no només va fer aquest treball, sinó que també va fer una pel·lícula d'aquesta cançó, de La Trinca. Llavors, l'he triat per això.
La Júlia demà pujarà a l'escenari de l'Auditori de Vinzeum i li tocarà defensar, explicar, compartir el seu trec. Aquesta és la idea, no?, d'aquesta activitat que feu anualment.
Sí, exacte. El que fem és que convidem els centres educatius que tenen batxillerat a que escollin ells un treball, un alumne que vulgui venir al Vinzeum a presentar això, el seu treball de recerca. Són temes superdiversos, com sempre, perquè nosaltres, com l'únic requisit que posem és que tinguin a veure, doncs, amb patrimoni, amb territori, amb el món d'això dels museus, amb Vilafranca, és a dir, són temàtiques molt, molt àmplies, i això també ens permet que després l'acte, doncs, tingui, no?, sigui més interessant, perquè hi ha aspectes molt, molt diferents o temàtiques molt diferents, que això és molt xulo.
Aclarim conceptes. Comencem pel d'escola amiga. Qui és una escola amiga de Vinzeum? Quins requisits es compleixen?
Val. Com a requisits és simplement que vulguin ser escola amiga del museu. Llavors, és qualsevol centre educatiu o... Sí, qualsevol centre educatiu, per exemple, l'escola de música també, doncs, també ho és, o l'Arsenal, que vulgui ser escola amiga del museu, que vol dir que vulgui treballar una mica més enllà de... venir a fer una activitat i marxar, sinó doncs, que puguem pensar en maneres diferents de treballar conjuntament. sempre ho diem que, com totes les amistats, a vegades doncs, estan més properes i a vegades més distants. Llavors, no cal que aquesta amistat sigui molt intensa i que cada any pensem 1.000 projectes conjunts. Però sí que estem allà i el museu posa a la disposició d'aquests centres doncs, els recursos, les idees i qualsevol això, obrir qualsevol porta que pugui sortir.
I les amistats també passen èpoques o cicles,
exacte,
no? Per
sí,
tant,
sí.
De més i menys intensitat.
Sí, sí, passa molt doncs, que si hi ha un grup de professors o mestres motivats i que coneixen el museu, doncs llavors s'intensifica l'amistat i potser després canvien o hi ha canvis en el centre educatiu o prioritats o el que sigui, i aquesta amistat doncs, es refreda una mica i al cap d'uns anys igual pot tornar, vull dir... No és una cosa que ens preocupi. Tenim molts amics i amigues, moltes escoles, i per tant, també, tampoc podríem treballar molt intensament amb totes. Per tant, ja ens està bé, no passa res.
I l'altre concepte que m'agradaria que el Pep García ens aclarís és el trek. Què és exactament el trek? Com es fa? Qui el fa? Què representa?
Doncs el treball de recerca és un treball més, diguéssim, més gran i més acadèmic que han de fer els alumnes entre primer i segon de batxillerat. Que, bueno, ara, justament ara està en un moment de...
Està el candeler, no?
Sí,
hi ha canvis, potser.
No se sap ben bé com acabarà, però fins ara representava una part important de la nota de batxillerat, que era un 10%, i ara estan dient que jo crec que serà segurament així, que comptarà com una matèria més. Però sí que és una oportunitat on ells tenen llibertat total d'escollir el tema que vulguin, han de triar una cosa que els agradi, que els apassioni, diguéssim, o que tinguin una idea on vegin que poden treballar. I després això, durant mig any, un any, el van desenvolupant i després hi ha tota aquesta cerimònia també una mica de... tancar-lo, presentar-lo, no sé, i aquest trek, per exemple, està corrent més, que això a vegades passa, i és molt interessant.
Tu has estat el tutor del trek de la Júlia. Qui escull aquí i quina és aquesta feina d'acompanyar-la? Com ho fas?
Això a vegades és qüestió de sort i a vegades nosaltres al Departament de Socials doncs, mirem el llistat de treks que hi ha relacionats amb les nostres àrees i entre tots parlem quin agafa cadascun i així. I no sé, l'any passat de fet no era jo el teu professor, no eres alumna meva i va ser més pel tema o mira, perquè es va donar així i llavors...
Sí. Explica'ns, Júlia, com ha anat d'ençà que tries el tema? O si et va costar trobar aquest tema o el tenies molt clar per aquesta vinculació personal, familiar?
Bueno, jo el tema del trek ha anat evolucionant perquè jo no vaig descobrir que el meu avi havia format part de GAC ni que havia fet una pel·lícula de les primeres eleccions democràtiques fins que vaig fer el trek i llavors vaig haver de modificar el meu tema i tot i vaig decidir centrar-lo en combinar diferents fonts per poder veure com es van viure les eleccions a Vilafranca.
Inicialment, què volies estudiar?
Volia estudiar la transició de manera molt general i llavors, gràcies a aquesta coincidència amb el meu avi, doncs, vaig centrar-la cap a les primeres eleccions.
I com descobreixes que el teu avi havia format part del GAC? Em sembla que era grup d'activitats cinematogràfiques, aquestes sigles.
I, bueno, vaig descobrir-ho perquè un dia estava parlant amb el meu avi que estava fent un treball de recerca i que estava veient escrutinis i tot, i em va dir, hòstia, jo vaig fer un documental de les primeres eleccions democràtiques, però no el tinc ni res, un GAC. I vaig dir, qui era GAC? Llavors vaig començar a parlar amb ell i em va dir, si vols, busca'l, perquè jo no el tinc, no tinc res. Llavors vaig contactar amb l'arxiu comarcal i després d'un temps me'l van donar, el vaig analitzar i vaig veure el valor que tenia i vaig veure que allò no es podia quedar amb un simple treball, sinó que l'havia de donar a conèixer a la societat.
Passa sovint això, Pep, que els trec evolucionen d'aquesta idea inicial que poden tenir quan comencen a fer recerca, a treballar sobre
sí.
altres vies?
Bueno, no sé si sovint, però jo em sembla que és una cosa molt interessant que passi perquè les investigacions no són mai tancades i, de fet, quan passa això s'enriqueix molt més, es concreta molt més, et porta cap a uns camins que no pensaves i si ho saps gestionar, que jo em sembla que és com ho ha fet la Júlia o donar-li força, doncs això és molt més potent que... És com la vida, no?, de dir tinc aquests plans i els faré 100%. Això no passa mai. Sempre hi ha un... cap a un cantó, cap a un altre.
Com ha estat l'acompanyament que has fet amb la Júlia?
Bé, fàcil. No, fàcil i enriquidor. Tenen, jo no sé si ho haig de dir així, però els tracks a vegades tenen mala premsa perquè els alumnes... és molta feina, en realitat. Els enganxa en uns anys que també l'exigència que tenen a l'institut és alta, que tenen molts exàmens, molta feina, i així estan patint per la nota després per si entren a selectivitat o no, a la carrera que ells volen. Però que això que dèiem del tema, no? A vegades són temes molt generals o que no saben cap on tirar i així, i demanar-los de cop un treball acadèmic més exigent és una mica difícil. I si es dona aquesta situació de que el tema és interessant, la persona que ho porta pues, té inquietud, que jo em sembla que és el més important, que sàpiga moure's i més que no, o que sigui molt, com molt polida o molt així, és això, és com la inquietud que hi ha al darrere, i si saps tirar cap aquí, cap allà, això li dona molta força al track, i per mi ha sigut molt interessant, perquè a més, jo no sé, s'ha donat les... amb un treball d'història, molts cops bueno, has d'estudiar sobre el que ja està estudiat, però el fet de trobar una cosa inèdita que no se'n parli i no sé, amb ella ens trencàvem el cap del plan, vale, ara com li traiem suc d'això?
Tenim el documental, ara què en fem,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí. Ho ha fet bé.
I què has decidit fer-ne?
Doncs el dia 12 de març al Vinceum farem la primera projecció del documental on podrem comptar amb el testimoni del meu avi, que ens explicarà una mica què era GAC, quina intenció...
Posa-li nom i cognom a l'avi.
El Miquel Àngel Enguita.
D'acord.
I ell doncs, ens explicarà una mica què era GAC, quina intenció tenien, com s'organitzaven i tot. Després jo explicaré una mica com va sorgir aquest acte i el Pep també ens introduirà una mica l'acte.
Serà la primera vegada que es projectarà públicament?
O sigui, el meu avi...
En el seu dia es va poder veure?
No, en el seu dia no es va. Quan es va fer aquell documental no es va projectar. Però el meu avi fa uns anys passava per la capella de Sant Joan i va entrar i de fons s'estava emetent aquest documental. Llavors ell en aquell moment va ser quan va recordar que l'havia fet. Però ni ell el tenia i de manera oficial no s'ha projectat mai. Llavors serà la primera vegada.
Quan tu el visiones per primera vegada... Què et sembla? Quina impressió t'endús?
Jo, bueno, vaig flipar una mica perquè podia veure moltes coses, no només sobre Vilafranca, sinó un ambient una mica general de que la gent estava aprofitant la democratització de la càmera i la gent gravava el que els envoltava. Que fos una entitat que la formessin simples aficionats al cinema també demostra molt que ells creien que en aquell moment la càmera era una eina de llibertat. Llavors, a mi em va agradar molt i també em va emocionar molt quan li vaig ensenyar al meu avi el documental i li vaig explicar que l'havia trobat i tot, perquè, clar, ell no l'havia vist sencer mai, llavors va ser emocionant. També em va connectar amb la meva família.
I el Trek, bàsicament, rescata el documental, posa context al GAC, una mica
sí,
és això el que has volgut fer.
I també combino amb altres fonts, a part del documental, per poder enriquir millor i poder explicar millor la història de les primeres eleccions democràtiques de Vilafranca. També compto amb el testimoni del meu avi, que li vaig fer una entrevista, i m'explica doncs, tot el que era GAC, perquè no hi ha cap informació enlloc de què era GAC i de com s'organitzava. I també analitzo fonts primàries, que van ser els escrutinis, que també els vaig anar a buscar a l'arxiu del Vinceum.
És un trek que és molt local i, per tant, no té a l'abast tantes fonts com una altra temàtica més generalista, no? Aquí hi ha un valor
sí,
a destacar.
És que amb això, partint d'això que estava dient ella ara, que el trek crec que ho reflecteixes bé, dona, clar, agafar un documental del GAC per mirar com era la transició democràtica a Vilafranca, dona un altre tipus d'informació del que podria ser una crònica oficial o, no sé, els mitjans d'informació o altres tipus de relats. Jo crec que és més espontani, més vinculat amb les fonts orals. Una cosa, jo tampoc he vist el documental, però una cosa que ella m'explicava molt, diu, és que és l'ambient que es veu, que això costa molt a vegades de veure. Si la crònica no està molt ben feta o està més centrada en altres coses, no es veu tant això, i aquest documental mental és interessant per saber trossets, no? I es veu
sí,
això, gent ballant sardanes,
sí,
després com ho celebren, els porrons per allà.
Ambient festiu.
Sí, molt, sí. I català també. es veuen de cop cotxes de cada partit polític traient senyeres per tota la vila. Llavors també es demostrava aquest ambient esperançador i il·lusionat de la gent.
En blanc i negre, no? Imagino.
No, no, amb color.
En color.
Sí, sí.
Ostres, quina durada té?
51 minuts.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Hi ha molta imatge.
Sí, perquè bueno, no només graven el dia de les eleccions, sinó també hi ha uns minuts dedicats als dies abans de les eleccions, amb la propaganda electoral i tot. També van dedicar uns minuts a les entrevistes amb cada representant polític, de cada partit polític, que els hi feien les mateixes tres preguntes a tots. Després, el dia de les eleccions, amb com ho celebren, que és una de les coses que més recorda el meu avi, la celebració del PSC, i després també els últims minuts estan dedicats a la Constitució de l'Ajuntament el 19 d'abril.
També es veu aquest acte de Constitució del primer Ajuntament Democràtic. Sí. I tu, visionant el documental, cau una mica la imatge que t'havies fet d'aquells anys, d'aquell moment, o no tenies cap imatge predeterminada?
O sigui, jo, clar, quan havia de buscar el documental, el meu avi m'havia explicat una mica el que hi havia, però quan el vaig veure que tenia molt més valor del que jo m'havia imaginat, perquè això surt l'ambient de la gent, les cares, veiem a dones votant també molt, molt il·lusionades, també podem veure inclús podem reconèixer alguna escola electoral amb la que van a votar algun representant polític. També veiem l'actitud a les entrevistes de cada polític i podem veure, segons cada resposta i l'actitud, doncs una mica la ideologia que poden tenir. Hi ha gent que apareix fumant, la celebració, com s'estan preparant, com estan veient els resultats, també estan gravats perquè van anar a cada seu i bé, està molt bé.
A recollir l'ambient de la nit electoral. Sí, sí. Un treball molt periodístic.
Sí.
Ara el rescateu gràcies al trek. Això no passa sempre, no? Aquest trek, com deia el Pep, ha agafat volada i està tenint altres vides fora de l'àmbit acadèmic.
Sí, de fet, va ser la Júlia, o bueno, la Júlia amb l'institut a darrere, diguéssim, que ens va proposar de projectar aquest treball de recerca i nosaltres des del museu de seguida vam dir que sí, perquè ja ens interessa que passin aquestes coses i tenir l'oportunitat també de projectar doncs, aquest documental i que ens l'expliqui doncs, la Júlia, el Pep i el Miquel Àngel és genial, és perfecte. I jo crec que hi ha molta gent que li agradarà venir-lo a veure, o sigui, abans ho comentàvem que ja hi ha bastantes places reservades, crec que hi ha varia gent que, doncs, més gran, potser, o que vulgui conèixer aquell moment històric, que els hi pugui connectar i que pot encuriosir al públic general, la veritat. Jo crec que...
Si ens esteu escoltant i també en teniu ganes, és dimecres vinent, a quina hora?
A les 7.
Gràcies.
A les 7 del museu. I recorda'ns el web per reservar cadira.
Sí, és entrades.vinzeum.cat. És gratuït, òbviament, però sí que si voleu doncs, reservar el vostre lloc, millor reservar-ho prèviament.
Quan acabes el trek, l'has de defensar oralment o només te'l corregeixen?
Sí, davant d'un tribunal i, bueno, el nostre institut, en aquest cas, el tribunal està el teu tutor i tres o quatre professors més que s'han llegit el teu trek i tens 15 minuts, 10-15 minuts, per presentar-lo i defensar-lo.
Ja ho has fet?
Sí.
Com ha anat?
Bé.
Molt bé, no? Intueixo.
Sí,
Pep?
Sí, sí. Bueno, i el que... L'acte aquest del Vinzeum, del dimecres que ve, està molt bé perquè la Júlia ja ha fet tota la feina i té la nota posada. Vull dir que...
Ja respira tranquil·la,
sí,
no?
Sí, això ho fa perquè vol. I és molt guai que ho faci perquè vol, perquè si el trec a més té com aquest retorn a la societat, no?, de tota una feina que s'ha fet... Que a veure, pot ser perquè això doncs és gent molt jove però, i que no són especialistes en el tema, però que si surten coses interessants i aquestes coses interessants es poden donar a conèixer, doncs és molt interessant i molt potent per tothom, crec jo, i li dona més sentit encara amb la feina.
Com deia el Pep, Júlia, tu ja tens la nota, ja has fet la feina, però demà hi ha aquesta revàlida, aquesta presentació del trec a l'Auditori de Vinzeum que imposa... Com ho portes?
Bé, una mica amb nervis, perquè això de parlar en públic posa una mica amb nervis, però ja he practicat bastant i la meva família ja la tinc cansada de practicar davant seu.
Els has fet servir de conillets d'Índies?
Sí, sí.
I què tal? T'han donat nota ja?
Quan vaig fer la presentació del trek, el dia abans estava tota la meva família allà sentada i jo, ara escolteu-me. I bueno, em van donar consells i per poder-ho fer bé i em van servir, els vaig agafar i els em van servir per poder fer-ho millor.
Clar, perquè no sé si és un aspecte que l'institut es treballa molt, Pep, el de la comunicació oral, el d'argumentar, defensar en públic...
En general, jo penso que es treballa menys del que s'hauria de treballar perquè, bueno, una situació com aquesta, no?, que hagis de parlar així pues, en públic, o això que diu la Júlia, això t'hi vas trobant al llarg de la teva vida i que és una cosa. I a vegades es treballa, a vegades no. I, però sí que hem fet tallers d'oratòria, sí. Em sembla.
Aquest any i... hem fet un taller d'oratòria que hi ha alumnes que el van fer ja l'any passat i va venir... una noia actriu, que ara no me'n recordo del seu nom, i ens va ajudar a calmar-nos durant la presentació, a on mirar... Tot molt bé, molt bé.
Genial.
Però que la part grossa de la nota no surt de l'exposició, surt de la feina que s'ha fet. I, bueno, no sé, jo sempre els dic que ningú fa miracles, llavors si has fet bona feina és normal que et surti bé l'exposició, és com per evitar nervis, no? I si saps vendre la moto molt bé, doncs mira, potser et pots salvar.
També te'n pots sortir. Sí. Laia, qui acompanyarà la Júlia demà en aquesta presentació de Trecs d'Escoles Amigues?
Doncs hi haurà 5 instituts més, hi haurà un treball de l'Institut del Penedès que... És que jo us dic els temes perquè ja veureu que són molt diversos i pot ser molt divertit l'acte de demà. Sobre una crema facial que està feta amb un component del raïm. Després hi ha un altre treball del Montagut sobre una masia que s'ha reformat tenint en compte el Feng Shui, prou curiós.
I tant.
L'intermunicipal presentarà un treball del seguiment d'amfibis de Torrelavit, molt diferent també. El Milà, un treball sobre l'elaboració d'un vi. El Sant Josep de Sant Sadurní, la història del cava. I des de l'Eugeni, doncs, la Júlia, que presentarà aquest treball sobre les primeres eleccions democràtiques. O sigui que qui vingui, també és un acte obert a tothom, com el dia del documental, també és gratuït i també es pot fer reserva prèvia. I serà, bueno, un poti-poti de temes que jo crec que pot ser ben xulo parlar de tot això.
Qui obre el foc? Ja heu decidit l'ordre?
No, demà quan ens trobem, una estona abans, sí, llavors ho farem una mica de sorts, o a veure qui es veu el més valent, o així, ho decidirem demà.
Doncs recapitulem i donem de nou la informació sobre l'activitat de demà i la de dimecres vinent, hora i com reservar.
Sí, doncs demà hi ha això, la presentació de tots aquests treballs de recerca. És a les 6 a l'auditori i el dia 12 de març és quan tindrem la projecció del documental a les 7 de la tarda.
Doncs, Júlia, aprofita el micro i anima els oients a que t'acompanyin tant demà com dimecres vinent a redescobrir o descobrir aquest documental d'aquestes primeres eleccions democràtiques vilafranquines.
Doncs, bueno, si sou estudiants i esteu preparant el treball de recerca i això, pot anar bé perquè pugueu veure com us puguin donar idees de temes o inclús us pugui ajudar quan hagueu de fer la presentació del Trec. I si sou pares, doncs també podeu venir perquè és interessant veure com joves, no només jo, sinó joves de tota la comarca, estudien i fan treballs que valen la pena. I el dia 12, doncs, bueno, és una manera nova de conèixer la història de Vilafranca i crec que és molt interessant que puguem tenir aquesta visió nova i que la podem aprofitar perquè no tots els llocs tenim aquesta oportunitat de poder tenir un documental com aquest.
Moltes gràcies, Júlia Matas, Pep García i Laia Pérez, per haver-nos acompanyat avui. Molta merda amb aquest parell d'actes que tens per davant, Júlia. Adéu. Que el món escolta i proletari si són alçat i puny in alto a la rivolta.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Banyeres tanca temporalment el local de joves després que apareguin nombroses pintades en edificis. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha decidit tancar durant 15 dies el local de joves del municipi com a represàlia per les nombroses pintades ofensives aparegudes en diverses façanes d'habitatges. Les pintades es van fer la nit de divendres a dissabte i des del consistori es van afanyar a denunciar que suposaven una manca de respecte cap als veïns i al poble, a més d'un perjudici econòmic per les famílies afectades que hauran d'assumir les despeses de reparació. Des de l'Ajuntament banyerenc han apuntat que ja estan treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els responsables d'aquesta acció, el que creuen que podran fer aviat per les signatures que hi havia en diverses pintades. El que més preocupa el consistori és el fet que aquests actes, que han definit de covards, els hagin fet joves del propi municipi, alguns dels quals són usuaris del local de joves, segons asseguren. És per això que han decidit tancar durant dues setmanes aquest equipament en una mesura que ha de servir per reflexionar i reconduir actituds, segons afirmen. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons assumeix el llegat de Salvador Alibau. Divendres 28 de febrer es va dur a terme la dissolució i liquidació de la Fundació Privada Salvador Alibau, activant-se els procediments recollits en els seus estatuts fundacionals. Aquests establien que, en cas de dissolució, els actius de la Fundació havien de passar a mans de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, complint així la voluntat expressa de l'artista. L'alcalde de Sant Llorenç, Jordi Catalán, es va desplaçar a Barcelona per signar davant de notari l'acceptació del patrimoni romanent de la dissolució de la Fundació. Aquest acte es va realitzar en compliment de l'acord aprovat en el ple municipal del 31 de maig. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament garantirà la conservació, divulgació, preservació i defensa de l'obra d'Alibau, inventor i poeta, mestre de la cel·lulosa, així com de la gestió dels drets de propietat intel·lectual derivats de les seves creacions. En aquest sentit, la Regidoria de Cultura ja treballa en l'organització d'actes per als anys 2025 i 2026 per donar a conèixer l'obra de l'artista. Lliurament de premis i presentació del llibret Dones d'Olèrdola aquest dijous dins la Setmana de la Dona. Demà dijous es convoquen dues propostes incloses dins la Setmana de la Dona d'Olèrdola. A 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Oberta de l'Escola Circell de Moja, s'ha programat l'acte de lliurament de premis de la primera edició del concurs literari i de dibuix adreçat a infantil D3 fins a 6è escolaritzats a Olèrdola. El mateix dijous, al local 9 de Moja, es farà a 7:00 de la tarda l'acte de presentació del llibre Dones d'Olèrdola, obra de Núria Ferràs i Pilar Diago. L'acte inclourà la lectura de textos i es comptarà amb la presència de la 90a de Dones d'Olèrdola que han participat al projecte. Gemma Humet arriba diumenge a Vilafranca per actuar al Festival Músic Veu. Després que el concert previst pel 9 de febrer s'hagués d'ajornar, aquest diumenge a 7:00 de la tarda la cantant i pianista Gemma Humet arribarà a Vilafranca per oferir una actuació íntima i plena d'emocions en el marc d'una nova edició del Festival Músic Veu que organitza la Fundació Pinae. L'artista de Terrassa presentarà al Fòrum Verge Balaguer el seu nou espectacle Miralls. En ell, Humet es mostrarà sola a l'escenari només amb el piano i la veu interpretant cançons pròpies i versions d'artistes que li són referents com Joan Baptista Humet, Toti Soler, Lluís Llach o Clara Peia. Gemma Humet és una de les veus més destacades del panorama musical català actual. Les entrades pel concert es poden adquirir al web Top Ticket o presencialment al Fòrum Verge Balaguer. Les entrades que ja es van comprar pel concert ajornat també són vàlides. Tots els beneficis d'aquest nou concert al Músic Veu aniran destinats a les entitats Som Salut Mental 360 de Sant Joan de Déu i a Solidaritat Sant Joan de Déu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 12:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
La primera de les propostes de l'Agenda al Detall gira al voltant del 8M, el Dia Internacional de les Dones. Durant aquesta setmana i la vinent, diversos són els actes que s'han programat a Olèrdola. Ens ho apropa la Fanny Vivar des de Canal 20.
Avui, com no podia ser de cap altra manera, en aquesta Agenda al Detall parlem de propostes que estan relacionades amb el 8M, amb el Dia Internacional de les Dones. I per fer-ho ens acompanya la Fina Mascaró, que és alcaldessa i també regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Ahir ja en parlàvem una miqueta durant aquesta roda política, no?, en la qual ja vam poder fer una mica 5 cèntims sobre quina és la situació al municipi i què es farà durant aquests dies. Però, si et sembla, amb aquesta Agenda al Detall entrem una mica més en profunditat i parlem, doncs, de tot aquest seguit d'actes que s'han organitzat per aquesta Setmana de la Dona.
Doncs sí, durant tota la setmana fem un taller de pancartes amb lemes de feminisme i igualtat, que això es fa a diferents espais de joves d'Olèrdola, doncs, liderat doncs, per això, justament per les persones doncs, que dinamitzen aquests grups. I seguidament, el dijous, a l'Escola Circell, el que ja és un concurs literari, l'entrega de premis al concurs literari, que han fet les dues escoles i que ha sigut iniciativa doncs, del Club de Lectura, també doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament, i ja doncs, en aquest espai, a la biblioteca, es lliuren els guardonats, o sigui, els premis doncs, a les persones que han estat guardonades.
El mateix dijous, aquest acte era 4:45 a la biblioteca de l'Escola Circell, però ens emplacem a les 7 del dijous, de demà dijous, que hi ha un segon acte, un acte molt especial i molt esperat.
Bueno, és la culminació d'un any i mig de feina. Jo ho deia, no? És per mi que des de fa un any i mig, doncs anem al darrere, veure ja com podem presentar aquest llibret. Vull recordar que és un llibret amb 36 pàgines, hi ha unes fotografies de diferents indrets, que el que combina és doncs, fotografies de les dones d'Olèrdola, també amb patrimoni, amb paisatge, i amb uns textos meravellosos que il·lustren cada una de les fotografies, doncs, les fotografies fetes per la Pilar Diago i els textos per la Núria Ferràs.
Justament les vam tenir fa unes setmanes aquí al Penedès en xarxa, no? I ens comentaven que va ser una experiència molt enriquidora.
Jo us he de dir que de les 15-16 fotografies, jo vaig fallar-ne per qüestions familiars, crec que amb dues. La resta les vaig viure. Hi va haver escenes i moments molt, molt emotius, però emotius des del punt de vista del creixement de cada una de les dones que anaven. No? Aquest llibre està pensat en positiu. O sigui, aquest llibre no ve a buscar doncs la imatge d'una dona compungida, d'una dona que ha patit. Ja n'hi ha d'aquests llibres, ja n'hi ha. I malauradament la societat hi ha moltes dones que pateixen, sí. Però també n'hi ha d'altres. Val? I esperem que siguem la majoria les que podem viure doncs, d'una manera gratificant pel fet de ser dones. No? El llibre al final té diferents missatges. Un és fem xarxa, l'altre creiem-nos que som dones, l'altre és les dones són valentes i estem aquí per liderar el que calgui. No? També, des del punt de vista també d'acompanyar, o que ens deixem acompanyar, però també pels homes, perquè aquesta lluita feminista, si no la fem sumant els homes, no farem res. Però torno a dir, el llibre sempre és en la visió positiva. O sigui, les imatges, que hi ha alguna, doncs, hi ha algun retoc, no? També, doncs, així una miqueta per donar-li una miqueta més de, no seria virtuositat, però sí de màgia.
De fantasia,
de fantasia,
no?
Però realment són dones i totes estan felices, totes estan rialleres, totes estan expressant el que volíem, no? Que era que s'ho havien passat bé. La Pilar té una mà brutal, jo no la coneixia, bueno, fa un any i mig que la conec, però doncs no la coneixia abans. Aleshores va ser una troballa, ella i la Núria, però va ser una troballa magnífica, perquè ha tirat les fotos quan ha calgut, però sobretot ha empatitzat des del minut 1 amb totes i cadascuna de les dones. Però aquí es va... M'agrada explicar aquest projecte perquè, bueno, per mi és com la cirereta, no? I sobretot la cirereta perquè segurament serà un dels últims actes així que jo li diré com a alcaldessa. Tinc la gran sort que aquesta àrea la continuï tenint jo.
Continuarà sent regidoria d'Igualtat.
Per tant, d'aquests temes en farem més, no? Però perquè s'han sumat moltes coses. S'han sumat una idea, trobar qui vol portar el projecte endavant, dues professionals, però sobretot també a nivell intern, trobar la nostra tècnica, la Míriam Molinari, que sense ella no hagués estat possible, eh? aquest projecte, també ho dic perquè posem de valor les dues persones, la Pilar i la Núria, com no pot ser d'una altra manera, i agraïm les gairebé més de 90 dones, però també penseu que la coordinació interna és de la Míriam. La Míriam i jo hem estat moltes hores, però jo sola m'hagués en sortit, per tant, aquest llibre és de totes les 90 dones, però també n'hi ha una que per mi vull que brilli, que és la Míriam.
Era l'objectiu de crear aquest llibret o de fer aquest procés artístic, també era crear una mica de xarxa, no?, entre les dones?
Bueno, més que una mica, esperem que sigui una xarxa.
Una
i una
bona xarxa.
És que sigui una xarxa i que, diguem, que la puguem anar, no sé, com els pescadors, no?, que la van engrandint i la van cosint si hi ha en algun moment doncs, alguna que s'esquerda, no? La meva idea seria tant de bo, després d'aquest llibret, d'aquesta trobada, en puguem fer alguna altra, i al final tinguem una associació de dones. És tot molt complicat, perquè tothom tenim molta feina, nosaltres som 5 nuclis, diguem que una mica apartats, fer reunions no les podem fer als 5 llocs, les trobades són complicades, però sí, tant de bo, i és una de les coses que vull dir que més endavant m'agradaria treballar, però per tal de trobar un espai... ja no parlo d'un espai físic, però sí un espai de trobada on doncs, bueno, les dones s'expliquin, facin, i sobretot si una necessita de l'altra. Perquè torno a dir, el que jo vaig veure en les fotos va ser molta complicitat. Molt. I encara no les hem tingut totes 90 i pico juntes, no? Però sí que cada grupet de dones va estar molt bé, perquè penseu que això és un viatge. O sigui, el llibret aquest realment és un viatge, perquè... ara ja pràcticament a punt de presentar el llibre puc desvetllar alguna cosa, no? Però perquè ja des d'unes nenes a la portada fins a un acabament doncs amb persones, diguem, una mica més grans, no? Per tant, és una mica l'evolució de la vida, no? Des dels primers passos fins quan un està ja consolidat o diguem que té una maduresa o una expertesa. I sobretot el llibre hi ha sororitat.
Aquest és un dels actes principals, no?, que tindrà aquesta Setmana de la Dona. També hi haurà, com no pot ser d'una altra manera, la lectura del manifest, que es farà a l'Ajuntament.
Sí, es farà a l'Ajuntament, i també tinc la sort de que ens aprofitant doncs, que bueno, teníem una visita pendent, ve una diputada del Parlament, la Lluïsa Llop, a visitar-nos, i també estarà present en la lectura del Parlament. Llavors, l'altre acte, que ara ja te l'anuncio jo...
Sí.
Seria el sopar i la xerrada de la dona. Aquest l'hem posposat pel dia 15, perquè quan encara tenim carnavals, doncs hauria sigut molt maco poder-ho fer el mateix dia, però el que és evident és que no es podia compatibilitzar, perquè moltes dones de les que vindran al sopar que van a actes de carnaval...
A més, la Rua de Moja.
Exacte. Per tant, i l'endemà, la de Sant Pere. Per tant, diguem que no era possible fer-ho. I és una xerrada que especialment em fa molta, molta, molta il·lusió. Vull dir que aquesta xerrada és un acte que aquí sí, des de ja fa molts anys, organitzem equip de govern i oposició, en aquest cas doncs les regidores l'Andrea i la Ingrid, i la, diguem que ho hem liderat elles dues, la Irina i jo. Aquest any hem fet un format diferent, però a mi em fa molta, molta, molta il·lusió la temàtica d'enguany. Val? Perquè, primera, és una mare i una filla... liderades o conduïdes per una persona que havia treballat amb nosaltres aquí a la ràdio, l'Ariana, i després perquè el perfil d'aquestes dones buscàvem una dona de pagès, no tan entès com una dona que conreés el camp, sinó que visqués doncs, tota l'evolució. Tenim la sort, i ara ho podem desvetllar, no?, de que la filla és la Maria Montaner, i la mare, l'Anna Maria Verge, que el que signifiquen no és el que és... la Maria actualment, doncs, entre altres coses, porta doncs, tot el tema de viticultura i doncs, amb tot el tema dels vins i tal, però ens feia il·lusió posar de manifest, no?, que des de pagès, el paper que ha tingut la dona moltes vegades ha estat invisibilitzat, no? I em fa molta, molta, molta il·lusió, perquè fa molt de temps que buscàvem aquest perfil i hem tingut la sort de trobar una mare i una filla arrelades al territori, referents, i també, per què no dir-ho, vull dir, amb una persona molt important en el municipi, com era el pare i marit, no? El Rossend Muntaner, doncs que bueno, la revolució feminista no la farem sense els homes, doncs també des d'aquí doncs un agraïment, perquè doncs, moltes vegades també, no? És el que des de casa vius, no? Per tant, ens fa molta, molta il·lusió que aquestes dues persones siguin les que facin la...
aquesta xerrada. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Fina Mascaró, per acostar-nos doncs, tots aquests actes de la Setmana de la Dona aquí a Olèrdola, avui al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies, bon dia.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I continuarem parlant del 8M ara des de la capital del Cava, on dissabte, entre altres propostes per commemorar aquest Dia Internacional de les Dones, fan una caminada pels drets de les dones. Eli Jiménez, explica'ns.
Totes i tots caminem pels drets de les dones. És aquesta proposta per aquest dissabte, pel 8M, que presentem ja amb tres membres del Club Esportiu Sant Sassuà. La Carme, la Montse i l'Olga. Molt bon dia a totes tres.
Bon
Com
dia.
Estem?
Bon dia.
Presentem ara aquesta proposta, una proposta per reivindicar el 8M, una proposta de territori que organitzeu des del Club Esportiu Sant Sassuà amb la col·laboració de l'Ajuntament i que avui veniu a presentar a les tres en aquesta representació femenina del 8M, oi?
Sí, correcte. Creiem superinteressant que tothom s'apunti a aquesta jornada reivindicativa, però al mateix temps festiva i tranquil·la, que serà el proper dissabte al matí. I caminem juntes pel poble, doncs per això, doncs per reivindicar els drets de les dones. És un dia molt important i que millor fer-ho amb tothom que se vulgui apuntar d'aquí del nostre poble.
Una jornada que arrenca a 3:15 del matí a l'Escola La Pau i que està oberta tant a dones com a homes, no excloem els homes. Totes i tots treballem pels drets de les dones.
Totes i tots, sí.
Sí, totes i tots. De fet, està oberta a totes les edats, a famílies senceres que vulguin venir. Des de les escoles s'ha fet crida a les famílies perquè puguin participar, perquè des de petits aprenguem a valorar el paper de la dona a la vida.
Justament la regidora d'Igualtat i Educació ahir aquí al programa ens explicava la importància, no, de l'educació amb la igualtat i treballar des de ben petits aquest 8M. Expliqueu-nos una mica com anirà aquesta proposta, què és el que heu preparat.
Precisament el tema de l'educació nosaltres també el tenim molt present en aquest sentit. Llavors hem preparat un circuit que passa que és per dins del poble i passa per les escoles del poble, les escoles i la biblioteca, que són els llocs, els centres d'educació que tenim. Llavors començarem a La Pau, que és l'escola que tenim de referència perquè és el nostre seu ara mateix, i farem recorregut això. Doncs passarem cap a l'escola del Carme, a l'escola Sant Josep, al Jacint Verdaguer,
a l'Inter.
L'Inter, exacte, que passem per l'Inter. I la biblioteca, per acabar a l'Ajuntament a l'hora de la lectura del manifest, per estar tots allà.
M'explicàveu fora de micros que aquesta proposta una mica va néixer de l'any passat, d'una proposta improvisada que veu fer un grup d'unes 30 persones i que quan va acabar la de l'any passat veu dir l'any que ve anem a la taula per la igualtat i organitzem una proposta per a tothom, no?
Sí, l'any passat ens va fer il·lusió fer un petit acte així d'homenatge d'aquell dia i va ser d'una manera improvisada. Vam fer el mateix recorregut, però corrent i bueno, de manera voluntària per acabar fent pinya a l'Ajuntament. Mm. Llavors, aquest any...
Doncs... Sí, va ser... Bueno, va ser pim-pam, no? Vam decidir així a última hora, anem corrents, aprofitant una estona d'entreno, i vam fer també el recorregut de les escoles, però aleshores érem molt poquets, em sembla que no sé si érem 15 o 20 persones, i vam acabar doncs, escoltant el manifest que es feia a la plaça de l'Ajuntament. Per això que amb la Montse i la Carme dèiem, ostres, aquest any seria molt xulo, des de Sant Sassuà, que som majoritàriament, bueno, som un tant per cent molt, molt alt de dones, i que som molt actives, i doncs que poguéssim fer-ho una miqueta més, més estudiat i donar veu, o sigui, al club, que organitzéssim des del club i que poguéssim fer una crida doncs, per tothom, no? Altres entitats, altres dones, altres homes que ens acompanyessin.
Sí, que això però... tan xulo que vam fer sí, nosaltres sí. L'any passat sí. Ho poguéssim compartir amb tothom que volgués del poble.
I bueno, no ho farem corrents, això és important, que la gent no s'espanti, perquè farem tranquil·lament, ho farem caminant, perquè tothom pugui venir i estar tranquils i tranquil·les i arribar, doncs, serà una estona molt xula.
Sí, és un circuit totalment assequible. És d'uns 3 quilòmetres, es fa tot és pel centre del poble, ens acompanyarà la policia al davant per obrir pas i tallar els carrers que convinguin. Llavors anirem acompanyats també amb els tabalots, que ens sí. Donaran una miqueta, ens faran una mica data de festa. I bueno, també serà un dia de mercat, o sigui que serà un dia amb molt d'ambient. A les 12 del migdia és la lectura del manifest. Nosaltres sortirem, hem quedat a l'Escola de la Pau a les 10:45 per sortir a les 11. O sigui que és una hora d'ambient al poble. És perquè tenim ganes doncs, de que se'ns vegi, de fer soroll, de fer ambient i de fer una miqueta de festa.
En aquests dies previs, en aquesta setmana, estem tots mirant al cel, com moltes de les vegades, quan s'apropen cites així. Tenim pla B en cas de pluja?
Sí. Tenim un pla B, és que ho pensem tot, des de Sant Sassuà. Com diria, bueno, allà al Sant Sassuà tenim una dita que diuen plogui no plogui, aquí tothom entrena, tothom es mou. Aleshores, el dia 8 de març també. Igualment quedaríem, encara que plogués, quedaríem a les 10:45 a l'Escola La Pau sí? I d'allí ja decidirem si, en el cas, home, si plogués moltíssim, doncs sempre tenim un pla B, no? Però a les 10:45, si plou, igualment quedem a La Pau i allà direm... direm les directrius que seguirem. Si anem directament cap a la Fasina o fem el recorregut inicial que havíem pensat.
La lectura del manifest és a l'Ajuntament. Si tot va bé, si no plou, la lectura és a l'Ajuntament. Però en cas que plogués, la lectura es traslladaria a la Fasina. Llavors el recorregut seria la Pau, des de la Pau directament a la Fasina, sense fer tot el recorregut de les escoles. Faríem el recorregut més curtet. I faríem més festa a la Fasina. Allà faríem més acte. Val? Això és, si plou, en cas que plogui, que diluvies, ja seria directe a la Fasina. Però de moment hem de pensar tots a les 10:45 sí. A la Pau. I veure, una mica de pluja no ens ha d'espantar. Les dones són valentes i tirarem endavant amb la caminada. Més curta o més llarga, pensem que la podrem fer.
Sí.
Mantindrem l'hora i el lloc.
Esperem que ara plogui, però si plou, continuarà endavant aquesta proposta. Jo que us tinc a tres dones, que parlàveu no, de que sou més dones que homes, deixeu-me que us pregunti per la importància de l'esport, la importància de l'esport en femení. Quan veniu dones esportistes, m'agrada sempre parlar d'aquella etapa de la vida de totes nosaltres en què deixem de fer esport, normalment a l'adolescència, i després reprenem. Normalment quan ja hem tingut fills
correcte.
I ja tenen certa edat, doncs reprenem l'esport i normalment l'enganxem amb moltes ganes. Per tant, com bé dieu vosaltres, hi ha clubs esportius, en el vostre cas, per córrer, no? que estan ben farcits de dones i de dones que tenen moltes ganes de fer esport.
Sí, sí, tant. Nosaltres, ara ho dèiem, som un 68% de dones al club. Som dones que som molt actives, que tenim molta iniciativa, fem moltes coses allà, organitzem, a part de l'esport, altres activitats i ens ho passem bé. Ens agrada molt fer esport, ens va molt bé, perquè ens fa sentir bé, ens fa sentir més actives, més saludables i més contentes. Perquè el dia a dia, si fas esport, doncs et sents millor. I, bueno, estem molt a gust, per això hi anem i ens sentim molt còmodes, sense suar, perquè el paper de la dona està molt, molt reconegut allà, molt valorat. Bueno.
I animem també a la gent jove que s'apunti a aquest club, perquè majoritàriament som gent potser dels 40 en amunt d'edat.
No, no, 50.
Sí, sí, sí. Vull dir que ens agradaria moltíssim també que la gent jove, que no ens vegin com un club de gent gran, no? I que s'animessin. De fet, hi ha nanos que venen a provar-ho i s'ho passen molt bé. I que hi tornarien si s'apuntés més gent.
Fem aquesta, aprofitem els micròfons per fer aquesta crida i per acomiadar-nos. us deixo que convideu els nostres oients a que vinguin dissabte a participar d'aquesta caminada pels drets de les dones per commemorar aquest 8M a Sant Sadurní. No sé qui s'anima.
Bueno, sí, animeu-vos totes i tots, grans, petits, mitjans, és igual. Anirem tranquil·lament, ens ho passarem bé, reivindicarem algo que realment és algo superimportant, que és el respecte cap a les dones i el paper que fem a la vida, que és molt important i que serà mentira, però que avui dia encara tenim que estar reivindicant dia a dia la nostra igualtat, que ara mateix és inexistent en molts àmbits de la nostra vida. Per tant, veniu, que d'una manera festiva, tranquil·la, bonica, ho celebrem totes i tots.
I tant, exacte. Continuarem picant pedra, continuarem reivindicant els drets de les dones, no només aquest 8 de març, sinó tots els dies.
Cada dia.
Sí.
El motiu s'ho val sortir al carrer, ajuntar-nos totes i tots, i és un dia alegre de celebració, perquè les dones som, bueno, el que som importants a la vida de tots, no? Sempre tots tenim dones importants a la nostra vida i a la que es mereixen un reconeixement.
I tant que sí. Montse, Carme, Olga, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per venir avui al Penedès en Xarxa a parlar d'aquesta caminada del 8M, a reivindicar el paper de la dona. Moltíssimes gràcies, que vagi superbé i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà tornem, posem aquí el punt final aquest dimecres. Demà a les 9 i 6 ens retrobem. Seguirem parlant d'aquest 8M, a l'enclau d'igualtat, també de la Copa del Rei. Tindrem economia i empresa. Un repàs a tota l'activitat de cap de setmana, incloses aquelles últimes rues, si la pluja ho permet. Dedicarem una estona a cuidar la nostra ment amb el coach Jordi Llong i acabarem amb les ones de música. Que vagi bé, bon dimecres!
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.